Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra en aquest dilluns 7 de novembre, on farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez amb l'Albert Díez als esports, la Yolanda Bernal, serveis informatius, i l'Héctor García, les vies de so. Avui parlarem del canvi de comportament dels virus respiratoris infantils. S'arriben abans i es mantenen tot l'any. Els pediatres apunten que la Covid i el canvi climàtic poden haver alterat aquesta grip, els refredats i les bronquitis que ara es detecten, com dèiem, durant tot l'any. Avui en parlarem amb el pediatre i doctor Pepe Serrano. Sabeu que només la meitat de les famílies de Catalunya que van demanar una beca menjador perquè consideraven que la necessitaven econòmicament no la van rebre? Atenció, perquè Catalunya té el cost de menjador escolar més car d'Espanya. El menú al col·legi és de 6,54 €. En parlarem amb la portaveu d'incidència d'Educo a Catalunya, la Laia Martínez. I les altes temperatures que hem estat patint els darrers dies han causat la mortandat d'esponges a la costa catalana. A Roses i Tossa de Mar, per exemple, la mortalitat ja ha superat el 80%, i no només hi ha aquesta espècie afectada, n'hi ha d'altres. Què passarà en un futur? Ens ho explica la Emma Cebrián, que és professora associada de Ciències del Mar de la Universitat de Girona. Però abans d'entrar en matèria, cosa que ens interessa i molt aquestes hores de la tarda, a les 7 i 2 minuts, és saber quin és el temps que ens esperen les properes hores. Sembla ser que les temperatures han baixat, però no sé si serà la tònica que ens acompanyarà al llarg de la setmana. Moisés Camunya, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem a Catalunya una jornada de cels poc ennuvolats amb alguns intervals ennuvolats, augmentant a cels ennuvolats al final del dia a la Vall d'Aran. A zones litorals, prelitorals i a la depressió central també tindrem núvols baixos matinals amb alguns bancs de boira. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran, sobretot a l'Empordà, amb unes mínimes en general de 13 graus a Girona, de 15 a Barcelona. La mínima serà de 14 a Tarragona i de 9 graus a Lleida, mentre que les temperatures màximes pujaran lleugerament a zones litorals i prelitorals i no canviaran gaire a zones de l'interior, amb màximes demà de 25 graus a Girona. La màxima serà de 24 a Barcelona, de 23 a Tarragona i de 22 a Lleida. Per últim, el vent serà del sud, de fluix moderat al Pirineu Occidental i ocasionalment fort al matí a cotes altes, mentre que la resta el vent serà fluix i de direcció variable i tendirà a quedar vent de la component sud a zones litorals, amb alguns intervals moderats a zones del litoral nord. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem ara a les carreteres. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Roger Serra, des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta xarxa viària propera a Barcelona, a la seva ronda, sobretot la zona del Vallès, repassar algunes incidències. Per exemple, aquest accident que s'ha produït a mitja tarda a l'autopista AP2 a la zona de Montblanc. Doncs bé, l'autopista continua tallada en sentit Lleida, a cues destacades de 3-4 quilòmetres. De fet, es fan desviaments per la sortida número 10, la de la Pla de Santa Maria. Per tant, continua aquest tall de l'AP2, com us dèiem, al Montblanc, en sentit Lleida, per accident. També destaquem aquest tall d'una carretera local entre Reus i Constantí per l'incendi d'una indústria. És la TP7225, aquesta via tallada. I per pèrdua de càrrega, a la Nacional 340 hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre Vilafranca i Sant Cugat de Ses Garrigues en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I ara arriba el moment de l'actualitat més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Hola, bona tarda.
Ho deia fa un moment en Roger, parlava d'aquest incendi. Protecció Civil, hem de dir que ha donat per controlat l'incendi en aquesta empresa que emmagatzemava sofre al polígon de Constantí, a Tarragona.
Sí, encara hi ha 16 dotacions dels bombers treballant a la zona. S'ha hagut d'activar el pla secta en fase d'emergència. Han sonat dues sirenes per risc químic i s'ha ordenat el confinament de la resta d'empreses d'aquest polígon. No hi ha cap nucli de població afectat, però sí que s'ha fet una crida perquè ningú s'acosti a la zona afectada. Degut a l'incendi, dos agents de la policia local han quedat ferits lleus, però la situació ara mateix està més o menys controlada. Àngel Xifré és el delegat del govern a Tarragona.
Pràcticament ja podíem dir que l'episodi aquest ha acabat. Just els de qualitat ambiental han sortit a camp per veure quines mesures tenien d'òxid de sofre en tota aquesta zona. Veiem que les mesures són molt baixes.
Encara s'estan investigant les causes d'aquest incendi, però, segons l'empresa, a Fepasa, un foc elèctric hauria provocat una deflagració i posterior incendi que ha afectat a dues naus més.
I els quatre veïns que encara viuen a la casa Ursola, al carrer Consell de Cent de Barcelona, denuncien com fons voltor els vol expulsar de l'edifici.
Des de fa un any, aquest immoble és propietat de Liones Inversiones i no vol renovar els contractes de lloguer. D'entrada, perquè no hi ha una situació de vulnerabilitat. El sindicat de llogateres denuncia especulació, l'empresa ho nega. En tot moment ha respectat, diu, els veïns que tenien contractes a llarg plaç. El problema és amb aquests quatre inquilins que volen continuar pagant rendes baixes de forma indefinida. Maria José Tarancón és l'advocada de l'empresa.
A los cuatro van con resolución de contrato, se les hagan unos contratos indefinidos, supongo, y que se les dé un alquiler social cuando ni les ampara la ley, porque ya veremos lo que dice el juzgado, y a los dos ocupas, las dos personas que han ocupado las viviendas, lo mismo.
L'empresa no descarta emprendre accions contra els activistes i també contra Ada Colau per la carta oficial de l'alcaldessa pressionant a la propietat en favor dels ocupes.
I mentrestant, els veïns de Sants que viuen al costat de la finca ocupada de Can Vies asseguren que ja no poden més.
Sí, una ocupació que ja fa molts anys que dura des que Xavier Trias era alcalde i sense que ningú hi posi remei. Els veïns han d'aguantar dia sí, dia també, festes a les nits, crits, música i fins i tot agressions, com ha patit el José en primera persona.
Es imposible vivir al lado de esta gente, es imposible. Nos tendremos que ir de nuestras casas. Han habido agresiones, nos han insultado. Los vecinos ya no podemos ni bajar a decir bajar la voz, porque hay agresiones e insultos.
Els veïns asseguren que la Guàrdia Urbana, tot i les trucades, no s'acosta a la finca ocupada, no descarten querellar-se contra el regidor Marc Serra i acusen el govern municipal de defensar l'incivisme.
I retards i aglomeracions en el primer dia de vaga de maquinistes de Renfe convocada pel sindicat CGT.
Ara mateix els serveis mínims són del 66%, una nova vaga que ha posat a prova la paciència dels viatgers. No només hi ha menys trens, sinó que van plens de gom a gom. La majoria de viatgers sabien que hi havia vaga, han anat a l'estat amb ventilació, però no han pogut evitar les afectacions.
Ha vingut, però ha vingut ple, totalment, perquè a sobre hi havia un comboi que estava inutilitzat i, bueno, al final he hagut d'agafar el metro.
Jo vinc de Tarragona. Venia el tren, petau no. Lo que sigue es que es parecía que estábamos en la India, que van a estar con el conductor encima.
Anàvem tan atapeïts que ja no hi cabíem. I hem anat, pues bueno, jugant com pollastres.
La vaga es tornarà a repetir, recordem, el proper divendres.
I demà a la tarda, Iolanda, el sector de comerç i l'hostaleria estan convocats a una nova vegada massiva de llums en protesta pel preu de l'energia.
Exacte, una situació que diuen que ja és insostenible i que els està obligant a pujar preus per no haver de tancar. El preu dels menús, per exemple, s'ha incrementat un 25% de mitjana. El Jordi és propietari d'un bar i ens ha explicat que les factures no paren de créixer i la Sílvia ja ha pres algunes mesures per estalviar.
Podries pagar uns 800-900 i a la setmana els 2.000, 1.000 i pico. Si segueix així, pues el preu que portes no serà bo i l'hauràs d'incrementar més. Perquè ells no baixen preus, pues hauràs de pujar tu.
Cap de setmana desconnectem els llums, vull dir, quan no hi ha els clients a les emprovadors desconnectem els llums, apaguem els llums, amb això fem molt estalvis.
Recordem que el passat 28 d'octubre ja es va fer la primera apagada de comerços per instar a les administracions a prendre mesures immediates.
Els transportistes autònoms i de petites i mitjanes empreses tornen a la vaga a partir de la mitjanit de diumenge.
I ja van demostrar que tenen molta força en les aturades que van fer el passat mes de març. La vaga serà de caràcter indefinit per reclamar novament millores laborals pels camioners. Manuel Hernández, portaveu de la Plataforma en Defensa del Transport, demana una reacció ràpida per part de l'administració perquè los números no surten.
No puede ser que mediante la coacción y mediante, si no acatas, vas a la calle, se estén haciendo documentos donde se le hace reconocer a los transportistas cubrir los costes cuando esos importes están un 30% por debajo de los costes reales. Esto nos aboca irremediablemente a no poder atender todas las partidas de costes. Estamos pagando un 40% menos de salario a nuestros conductores.
Mentrestant, les grans patronals de la cadena agroalimentària i de l'hostaleria demanen que no es repeteixin els greus incidents del mes de març.
Més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
7 de la tarda i quasi bé 10 minuts. És el moment de l'altra actualitat, la més propera esportiva, amb els companys d'Esports Cope Catalunya i Andorra, amb el company Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Molt bé. I tu? Bona tarda a tothom.
Bé, amb ganes ja de saber què passarà, perquè el Manchester United crec que ja és el rival del Barça a l'Europa League, no? Ja s'ha conegut.
Sí, el play-off, setzens de final. Són setzens de final de l'Europa League, la segona competició europea en importància, sorteig que s'ha fet aquest migdia a partir de la una, i és un aparellament, aquest Barça-Manchester United, veritat, Montserrat, que sí, sona a Lliga de Campions, sona sí, partit gran, sona eliminatòria gran. Haurem d'esperar més de 3 mesos per veure el primer assalt, que serà el dijous. Recorda que els dijous ara són els antics dimarts i dimecres, eh?
Efectivament.
Dijous, 16 de febrer, 6:45 de la tarda, Camp Nou, anada, Futbol Club Barcelona-Manchester United. Tornada, dijous 23 de febrer, 9 de la nit, a Old Trafford. Pel mig, un Mundial. Pel mig, veurem si Cristiano continua al United quan arribi aquesta eliminatòria. Veurem si el Barça mou fitxa al mercat d'hivern, no només per la sortida de Piqué, sinó per enfortir l'equip. Hi ha tants interrogants que encara han de passar moltes coses abans de que arribi aquesta eliminatòria. És eliminatòria gran, jo crec. Després recordaré els dos grans aparellaments de la Lliga de Campions, vuitens de final en aquest cas, però per mi és el gran aparellament, la gran eliminatòria dels sortejos que s'han fet avui de la Lliga de Campions i de l'Europa League. Li demanem a aquesta hora les reaccions del Barça a l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Xavi ha seguit el sorteig al vestidor amb la plantilla i després en sala de premsa no ha amagat que els ha tocat el pitjor rival possible. Així ho ha reconegut. Creu que estan de pega amb els sortejos últimament. El Manchester United sona més a Champions que Europa League, que és un vell conegut. Es rememoraran les finals de Roma del 2009, de Wembley de 2011. Les dues les van guanyar els culers. Xavi ha tornat a posar el llistó molt alt avui en sala de premsa. Ha tornat a exigir títols a l'equip aquesta temporada i per això ha preguntat, li he preguntat per l'obligació de guanyar per primer cop l'Europa League. Això contestava el tècnic del Barça.
La obligación, bueno, claro, sí. Pero es que siempre hay un rival. El rival también tendrá la obligación, ¿no? Entonces hay alguno que sale mal parado ahí. Esto es fútbol, os gusta mucho la obligación, el fracaso, esto os gusta mucho. Pues bueno, pues oye, pues esto es vosotros. Nosotros a competir, a analizar al Manchester, creo que tenemos un trabajo distinto. Lo vamos a intentar, es un reto. El club no l'ha ganado nunca a l'Europa League, pues vamos a por ello.
Si hem d'apostar, dic perquè hi ha un gran debat de gent que es permet dir que l'Europa League no interessa. Soc dels de Xavi. És un repte, tens un repte per davant i el Barça continua viu a Europa. Et deia, Montse, que dels sortejos que s'han fet avui, destaquem també els vuitens de la Champions, el Liverpool-Real Madrid, bona pinta, i el PSG-Bayern de Munic. També a partir del mes de febrer-març, en aquest cas. Tot i això, tenim molta activitat perquè el Barça, hem sentit a Xavi, les reaccions al sorteig de l'Europa League, però també la prèvia d'aquest Osasuna-Barça de demà, amb Piqué a la llista. Es va acomiadar el dissabte del Camp Nou a la victòria del conjunt blaugrana 2-0 davant l'Almeria, i un Barça que pot seguir com a líder si el Real Madrid no guanya avui el Rayo Vallecano a partir de les 9 de la nit. Ja, com el dia ve farcidet, t'explico que Gavi, el jugador del Barça, rep avui a Turí el premi que el reconeix com el millor futbolista d'Europa menor de 21 anys. És el Golden Boy.
Doncs enhorabona. I a l'Espanyol estan a punt de presentar al·legacions a l'expulsió de Cabrera, no?
Sí, si no ho han fet ja, l'expulsió que va deixar amb un jugador menys a l'Espanyol durant bona part del partit al Metropolitano davant l'Atlètic, va cobrar avantatge a l'Espanyol amb el gol de Darder, però al final Joao Félix, pel pal del porter, va empatar pel conjunt matalasser. Això i un estatge que preveu l'Espanyol per qui ve l'actualitat marcada en blanc i blau aquesta tarda. Quique Iglesias, hola.
Què tal, companys? Molt bona tarda. Efectivament, bona tarda. Sí, ja s'han presentat al·legacions a la vermella que va veure Cabrera. Demà, en reunió d'urgència del comitè de competició, perquè demà comença una nova jornada i hem de saber qui està o no sancionat. L'Espanyol espera, doncs, aquesta al·legació doncs prosperi i que Cabrera pugui jugar el darrer partit abans de l'aturada del Mundial. Un Cabrera que, per cert, està pendent de saber si anirà o no amb l'Uruguai concentrat. Simó sí que podrà estar disponible, tant després de que l'hagin alliberat de jugar amb la selecció espanyola sub-20. Covid-18 i l'Espanyol, com bé deies, ha confirmat el que ja sabíem, un estatge de preparació durant aquesta aturada del Mundial. Del 5 al 15 de desembre marxaran els jugadors blanquiblaus a jugar a les instal·lacions del Pinedar Arena, a la Torre Golf Resort, que és a la província de Múrcia, així que doncs els tindrem 10 dies treballant allà, fent un parell de partits amistosos, encara els rivals els desconeixem. En qualsevol cas, l'Espanyol jugarà dimecres, demà per la Diego Martínez, també jugarà dissabte contra el Rincón de la Victòria a la Rosaleda de Màlaga, partit de Copa, i després marxaran tots plegats 10 dies de vacances, esperem que amb 15 puntets. Això voldrà dir que ha caigut el Villarreal de Setién dimecres a Cornellà.
Gran partit, a partir de les 8 del vespre. Gràcies, Quique, que vagi
bona
bé.
Tarda. Gràcies, Quique. I el Girona està preparat ja, Albert, per obrir demà una nova jornada de Lliga.
La 14a va obrir la 13a, guanyant a Montilivi l'Atlètic Club per 2-1. Demà, Elx, el cuer de la categoria davant el Girona. L'Elx, per cert, que ha canviat d'entrenador. Momentàniament, el director esportiu, el secretari tècnic Sergio Mantecón, es fa càrrec de l'equip. Aquest és Mitchell, el tècnic del Girona.
El resultat de l'altre dia és molt bo i les sensacions són molt bones. Penso que va ser la nostra millor versió de l'any i vull continuar a la mateixa perquè l'equip ho necessita. Per guanyar qualsevol partit hem de fer la nostra millor versió.
Recordem que el Girona comença aquesta 14a jornada de la Lliga Santander 2 punts per sobre del descens.
I les enquestes d'Esportscope...
Vinga, camí de les 7 i 17 minuts, recordem l'enquesta Barça. Preguntem pel teu estimat Gerard Piqué, Montserrat.
Molt bé.
Esportivament es notarà l'absència de Piqué, sí o no? A aquesta hora, amb el 81% de les respostes, guanya el...
No.
No, efectivament.
Normal. Albert Díez, ens escoltem. Gràcies per la informació.
A tu pel teu temps.
Cope.es i a través de les xarxes socials d'Esports Cope. Gràcies, Albert. Fins demà.
Gràcies,
que vagi
Montse.
Bé.
Un abraçador, un petó. Que vagi
I
bé.
I d'aquí a res en parlem d'altres històries, com per exemple el canvi de comportament que tenen els virus respiratoris, sobretot els infantils. Arriben abans i es mantenen tot l'any. Per què? Li preguntem al pediatre Pepe Serrano.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Te imaginas una casa de ensueño con tus muebles a medida como tú la quieres? En Facilmóvil podemos hacerlo. En Facilmóvil somos expertos en la distribución de espacios. Diseñamos, fabricamos y montamos tus muebles en tiempo récord. Ni te imaginas lo que podemos hacer por ti. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvil.es.
¿Dejarías tu canario al vecino de la manada de gatos salvajes? ¿Y a tu suegra en casa de los civilizados de tus sobrinos? Vas a coger el avión, aparca tu coche en Air Parking Mundiauto, la forma más segura, cómoda y económica de aparcar tu coche al lado del aeropuerto de Barcelona. Más información o reserva en aeroparkingmundiauto.com. Aeroparking Mundiauto.
¿Tienes chimenea en casa? ¿Funciona bien? En desollinaires.com inspeccionamos la instalación y aportamos soluciones. Pide cita en desollinaires.com, tu desollinador de confianza.
Bumaturología, tratamiento integral de los cálculos urinarios, cirugía endoscópica, cirugía láser o cirugía percutánea para los casos más complejos. Bumaturología, a su servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos en Balmes 268, segunda, frente a Hospital El Pilar. Teléfono 93-236-0500, extensión 1768. 93-236-0500, extensión 1768.
Naturtierra es la gama de complementos alimenticios más valorada, con las mejores materias primas, únicos en el mercado, con 0% de azúcares añadidos. Naturtierra nació para ti. Encuentra Naturtierra en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida,
Naturtierra. Te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba.
De dilluns a divendres. Momentos amb Luis Rodríguez.
Escuchas Cope
Porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más
familia...
deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
COPE Cataluña y Andorra.
Presta atención. Lo que te voy a contar a continuación requiere que relacionemos ciertos conceptos científicos. Primer concepto. Seguro que alguna vez te has encontrado a ti mismo hablándote solo. No es tan raro. Ese fenómeno se denomina en ciencia habla interna. Marta Jorba es investigadora de la Universidad Pompeu Fabra.
El habla interna es esta voz que oímos por dentro, ¿no? Como en nuestra cabeza. Este fenómeno de hablarnos a nosotros mismos sin proferir ninguna frase en voz alta ni ninguna palabra.
Según los científicos, el 25% del tiempo que estamos despiertos utilizamos este mecanismo cognitivo para estructurar nuestro pensamiento y autorregularnos en momentos de tensión. Segundo concepto, trastorno del espectro autista. Provoca dificultades en la comunicación e interacción social, además de generar necesidades relacionadas con el comportamiento, el uso del lenguaje o los objetos. La investigadora Marta Jorba decidió estudiar ambos conceptos y por ello recibió en el año 2019 una beca Leonardo de la Fundación BBVA para estudiar el papel que juega el habla interna en las personas con autismo.
Entonces, el objetivo general del proyecto es generar un modelo para el estudio del habla interna en TEA, que consiste básicamente en un cuestionario que estamos desarrollando con preguntas acerca del habla interna y también de visualización, de pensamiento en imágenes, pero que esté pensado específicamente para esta población.
El objetivo del proyecto era diseñar una herramienta que pudiera testar el fenómeno del habla interna en personas autistas con comprensión del lenguaje. Ahora ese proyecto continúa de forma más extensa y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. La motivación de Marta Jorba, aparte de la científica, también es cómo se concibe el autismo en la sociedad y qué implica. Descubre esta y otras historias con BBVA en Juntos Creando Oportunidades. Les famílies i les escoles ja fa dies que alerten que els virus respiratoris infantils fan estralls, tot i la calor d'aquesta tardor. Els pediatres confirmen que molts s'han desestacionalitzat i ja no van associats al fred. Refredats, bronquitis i grip, que habitualment es diagnosticaven sobretot per aquestes dates, ara es detecten durant tot l'any. Avui en volem parlar de tot plegat amb el doctor i pediatra Pepe Serrano. Doctor Serrano, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com anem?
El que està clar és que el comportament dels virus han canviat, no?
Sembla que ha canviat i costa d'assimilar, però al final jo crec que ens n'haurem de donar compte de que la cosa està molt boleta, sí.
Uh-huh. El canvi climàtic i la Covid tenen a veure?
Aviam, anem a pams. El canvi climàtic és possible que tingui a veure perquè sabem, i això ho sabem del CET i ho sabem des de fa molt temps, que alguns virus viuen millor amb algun tipus de condicions atmosfèriques específiques. És a dir, alguns virus viuen millor a l'estiu, per això és més típic que a l'estiu veiem més diarrees i gastroenteritis, i d'altres, com són els respiratoris, habitualment pensàvem que vivien més bé a l'hivern. També hi fa les condicions d'humitat, la pressió atmosfèrica, és a dir, hi ha moltes variables que per les quals no podem dir si realment el canvi climàtic té una incidència ara per ara determinant, però sí que està clar que alguna incidència més o menys greu sí que n'ha de tenir. Uh-huh. I la Covid doncs, també ha tingut que veure bàsicament per dos factors. Primer, perquè quan hi ha un hoste, que és el nostre cos, i hi ha diverses persones, en aquest cas virus, que s'hi volen ficar dins, és possible que entre tots dos competeixin per a veure quin guanya. Uh-huh. Això d'una banda. d'una altra banda, les mesures de restricció de la Covid i les mesures d'aïllament doncs, també han fet que la circulació de virus i fins i tot de bacteris fos diferent. Vull dir això, que és tot un batiburrillo de condicions i de circumstàncies amb les quals, òbviament, no ens podem decantar per algun factor que sigui bàsicament el condicionant que això hagi canviat.
Un dels virus, doctor, que més han alterat el seu comportament crec que és el que provoca la bronquitis i la bronquiolitis infantil, no?
Sí, la bronquiolitis, que és el virus respiratori sincitial. Aquest virus típicament sempre el veiem a l'hivern i paradoxalment doncs, el passat hi va haver un pic important durant els mesos preestivals, per allà al maig-juny, una cosa que des que hi ha registres d'aquest virus no havia succeït mai. Estem en les mateixes, que és el que va passar, que quan li tocava venir hi havia el Covid i el Covid no el deixava instal·lar-se allà on li tocava, que quan li tocava venir les mesures de restricció van ser prou suficients per aturar-lo i després de la que es van relaxar ell va tenir màniga ampla per fer el que no havia pogut fer l'hivern, no ho sabem.
Doctor, un altre dels virus alterat és el de la grip. Crec que gràcies als tests ambulatoris, els serveis pediàtrics estan detectant casos de grip A i grip B al llarg de tot el 2022. Important, aquests tests ambulatoris, no?
Molt, molt importants, molt importants. S'ha de dir que des de la temporada hivernal passada, els centres d'atenció primària del Servei Català de Salut tenim els tests de detecció on podem mirar grip A, grip B, el virus respiratori sincitial, que és aquest que fem esment ara fa un moment, i l'adenovirus, que és un altre dels virus respiratoris típics d'hivern, i gràcies a això, no per una altra cosa, gràcies a això doncs ens anem a donar que, per exemple, la grip A i la grip B amb molta menys proporció de la que ho fa a l'hivern, però hem vist que durant tot l'any ha estat circulant. Què vol dir això? Que només coneixem i només detectem allò que tenim possibilitat de fer. És a dir, si no hagués estat perquè tenim la disposició aquests testos, no haguéssim pogut donar-nos a compte d'aquest fet.
Doctor, el fet de portar mascareta ens ha servit durant aquests 2 anys enrere en evitar bastants casos de grip. Crec que va haver-hi, no sé si l'hem passat o l'anterior, que quasi no va existir el tema de la grip. Estaria bé també als nens posar-li mascareta per evitar aquest contagi?
Aviam, ara us faig una pregunta a vosaltres.
Vinga.
Va ser el fet de la mascareta o va ser les altres condicions d'aïllament? Perquè, de fet, la mascareta cada vegada està demostrat que amb els nens i especialment com més petits són, més acusats, això que diré ara, la mascareta en condicions de laboratori és una cosa que s'ha demostrat útil, eficaç, i per la prevenció de riscos laborals i en entorns d'adults per la previsió de transmissió de malalties. Però s'ha demostrat que en entorns escolars allò que determinem de forma experimental, és a dir, una mascareta que acabava de treure de la funda verificada com FFP2 i que durant tot el dia no te la pots treure i que no la pots tocar i que si te'l toques has de rentar les mans. En fi, tot això que sabem de memòria doncs és obvi i està claríssim que els nens no fan. Per tant, és molt probable que aquesta grip que no va aparèixer durant la temporada passada no fos per les mascaretes, sinó que fos més aviat per l'aïllament social.
Exactament. Escolti'm, encara hi ha dubtes, no? Quan estem, no sabem si hem agafat la grip, un refredat, sempre hi ha aquests dubtes i també amb el tema de la Covid, no? Perquè hi ha símptomes molt similars, doctor.
Sí, són molt similars. És a dir, allò que sempre havíem dit, ostres, té un trencasso tremendo, segur que és la grip, doncs ara com que tenim els testos, moltes vegades el que té aquest malestar generalitzat i aquest mal de cap i aquestes febrades no té la grip, i el que li fem el test pensant que tindrà doncs, un virus respiratori sincitial, ens surt la grip. I aquesta és una de dels avantatges que tenim aquests testos. Primer, podem donar als pares un diagnòstic més de certesa. Segon, amb aquest diagnòstic de certesa podem fer una certa previsió de com anirà aquesta malaltia. I tercer, també molt important, i és que tot el que veiem a atenció primària al cap de 15 dies, 3 setmanes, és el que comença a omplir els hospitals.
Exacte.
Per tant, té un context epidemiològic del que estem veient a atenció primària, predisposa a una prevenció o una millora de les condicions en l'hospital.
Vostès han notat, doctor Serrano, que hagi augmentat el número de visites al pediatre?
Des de quan parlem? Des de quan estem parlant?
Des d'un parell de setmanes cap aquí. Pensem que, clar, venim d'una calor, de cop i volta ara sembla que per fi ha arribat la tardor. S'ha notat si ha augmentat el número de visites?
Sí, sí, sí. De 15 dies cap aquí ha augmentat tampoc una cosa exagerada, perquè potser també perquè no fa el fred que correspondria que fes a aquesta època de l'any, no d'una forma exagerada, però sí que mica en mica i de forma paulatina i gradual anem veient com ens van augmentant aquestes visites.
Mm-hmm. Bueno, doncs esperem, tocarem fusta de que si arriba la grip, que sigui de manera lleu i que la gent davant algun símptoma, sobretot si estem parlant de nens, doncs ja sabeu que teniu els pediatres a la vostra disposició, com sempre està per nosaltres, que ja tenim una edat, el doctor Pepe Serrano, doctor i pediatre, amb el que hem volgut parlar sobre aquest canvi de comportament dels virus respiratoris infantils que arriben abans i es mantenen tot l'any. No se sap ben bé, com deia vostè, si això ha canviat degut a la Covid o al canvi climàtic, però el fet és que hi ha hagut canvis. Doctor Serrano, com sempre, moltes gràcies.
Molt agraït a vosaltres per donar-nos la veu. Moltes gràcies, molt bona tarda.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Let's go, girls.
Infància Educo ha presentat Menjador Escolar, la visió de les famílies, una anàlisi que recull els resultats d'una enquesta realitzada a famílies d'Espanya que porten els seus fills i filles de primària al menjador escolar de les escoles públiques. L'informe recull dades de Catalunya que permet veure l'ús que fan les famílies del menjador i el pes que té l'economia en prendre la decisió de portar-hi els nens i les nenes. Avui en parlem amb la Laia Martínez, que és la portavoz d'incidència d'Educo a Catalunya. Laia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una enquesta, Laia, que mostra que més del 56% de les famílies de Catalunya porta els infants al menjador tots els dies, que el 23% l'utilitza de manera puntual i que un 19% no els porten. Quina importància té el pes de l'economia familiar a l'hora de deixar-los al menjador escolar, Laia?
Doncs molta importància, perquè hem vist que hi ha moltes famílies que... Si no tinguessin aquesta limitació del cost del menjador, els portarien, no? Nosaltres els hem preguntat de si el menjador fos gratuït, perquè nosaltres apostem per un menjador universal i gratuït per tots els nens i les nenes, com a dret a l'educació. I aleshores el 90% de les famílies ens han dit que si el menjador fos gratuït, els portarien. Mm-hmm. Aleshores, veiem que d'aquest 56% que actualment van al menjador fins a aquest 90% que ens diuen que els portarien, ens indiquen que el cost que té el menjador per les famílies és la limitació més important que hi troben.
Home, l'altre dia, Laia, jo llegia que Catalunya té el cost del menjador escolar més car d'Espanya. Actualment són 6,54 euros al dia, el que suposa per les famílies un cost de més de 1.000 euros anuals. Això no hi ha manera de canviar-ho? Que algú digui, escolta'm, posem fil a l'agulla.
Exacte, sí. El preu del menjador a Catalunya és el més alt, és el més alt, amb diferència. La mitjana a Espanya està per sota dels 5 euros i a Catalunya passa això als 6,54. Per cada nen són més de 1.100 euros, si una família amb dos nens estaria fent front a 2.300 euros anuals, i aleshores creiem que aquí hi ha una limitació per part de les famílies.
Clar.
L'ús puntual que fan les famílies a Catalunya és d'un 23%, segons ens indiquen, i la mitja a la resta de l'Estat és del 12%.
Uh-huh.
No? Són famílies que indiquen que necessiten fer ús del servei del menjador, però només l'utilitzen puntualment.
Uh-huh.
Hem d'indagar una miqueta més, però creiem que el preu és una limitació important.
Òbviament. No. Laia, les beques i ajudes del menjador del govern arriben als infants més vulnerables, però també n'hi ha que queden fora i les seves famílies no poden assumir-ne el cost. Vosaltres, des d'Educo, faciliteu beques menjador a aquells infants que no han rebut aquesta beca, però que la situació econòmica de la llar ho fan necessari.
Exacte, sí. Sí. Nosaltres apostem, no, a Catalunya al llindar per rebre una beca del 70%, que és la beca ordinària. És equiparable al llindar de pobresa, però de l'enquesta que hem fet sabem que la meitat de les famílies, sí, gairebé la meitat de les famílies que han demanat una beca no se'ls ha donat. Aleshores, són famílies que no estan per sota d'aquest llindar, però estan en una situació molt precària i necessiten aquesta ajuda per fer front al cost del menjador. Però queden fora, la majoria ens indiquen que queden fora per motius econòmics.
Uh-huh. O sigui, que no has de ser pobre, has de ser més encara pobre per poder tenir aquesta ajuda, no?, aquesta beca. És molt trist.
Exacte. I a més, d'aquestes famílies que tenen aquesta beca del 70%, sabem que hi ha un percentatge superior al 20% que només porten els nens al menjador els dies que tenen coberts. La resta de dies no poden fer front al cost que els suposa aquells dos dies
en què no tenen
una beca. Aleshores, només els porten al menjador escolar els dies que els hi cobreix la beca.
Uh-huh. Hem de recordar, Laia, que a Catalunya el 28,9% dels infants està en risc de pobresa o exclusió. Són dades molt dures, es diuen ràpid, però és molt trist.
Sí, sí, el percentatge de nens i nenes en risc de pobresa i exclusió social a Catalunya és molt alt, és aquest gairebé 30%. És un problema estructural a Catalunya. Nosaltres des d'Educo cada any reivindiquem, no?, que s'han de posar mesures per fer front a aquest problema. Reivindiquem també que hi hagi una ajuda per fill a càrrec, perquè el cost de la criança és molt car,
sí,
i efectivament, com hem vist en aquest estudi, no?, el menjador escolar suposa una despesa molt important per les famílies.
Mm-hmm. Hauríem de ser conscients, Laia, de que tot l'espai del migdia a les escoles, que inclou el menjador i les activitats educatives i recreatives, garanteix el dret a l'educació, a l'alimentació i també a la salut, no?, i al desenvolupament i a la protecció i al joc. Cosa bàsica quan un és un nen.
Exacte, exacte. Per nosaltres el menjador escolar és molt més que menjar, és alimentació, és garantir un menjar nutritiu, saludable als nens i les nenes, però també és un espai que forma part del dret a l'educació, és un espai que els hi garanteix, també és un espai equitatiu, és un espai que els hi permet el joc, és un espai de protecció, perquè hi ha una part de les famílies, per exemple, que ens han indicat a l'enquesta que si no anessin al menjador haurien de dinar sols,
sí,
és un espai que els protegeix, i nosaltres creiem que és fonamental, no?, garantitzar que tots els nens i les nenes hi puguin accedir i que per les famílies en un moment d'inflació i d'una situació econòmica complicada hi puguin fer front, no?, en situacions sobrevingudes.
Uh-huh.
No? Com comentaves abans, Educo dona beques menjador a Catalunya, i justament dona aquestes beques, s'otorguen a famílies que no han rebut una beca de l'administració pública, no?, però que tenen dificultats per fer-ne front.
T'agraeixo molt, Laia Martínez, portaveu d'incidència d'Educo a Catalunya, per haver parlat sobre aquest estudi, i gràcies per la tasca que feu, perquè allà on no arriben els que han d'arribar, arribeu vosaltres, la gent d'Educo. Moltes gràcies, Laia. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Las 7 de la tarde, 39 minutos. Esto es la linterna COPE Cataluña y Andorra. Y ahora llegan los mensajes de los amigos de la Mutua. Y se preguntan, oye, ¿nunca te han puesto una multa? Bueno, pues sabes que te deberían premiar y no subirte el precio del seguro como te han hecho. Yo llamaría a tu compañía y les diría dos cositas. La primera, me has subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te va a bajar el precio, sea cual sea. Llámales al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlighted, impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa y con el apoyo de A3 Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en enlighted.education.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues ya sabéis, en la linterna de COPE Cataluña y Andorra tenemos con nosotros a la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Star Bene. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo creo hoy, doctora, que podríamos empezar hablando de algo que se preguntan muchas personas. ¿Por qué están aumentando los porcentajes de sobrepeso y obesidad? Lo vemos a diario en nuestro entorno.
Buena pregunta y respuesta, yo creo que no va a gustar escuchar, pero hay que decirla. Efectivamente, esto es así, esto es un hecho. Vivimos en la era de las comunicaciones, ¿no? Porque tanto Internet como diversas formas de redes sociales, etcétera, es decir, tenemos la información a un chasquido de los dedos, ¿no? Es decir, que los conceptos, las noticias, las buenas, las malas, nos llegan con inmediatez, ¿vale? Entonces, esto debería ser que conociéndose pues los peligros, las consecuencias, las mentiras, las verdades del sobrepeso y de la obesidad, contribuyesen a que se fuese solucionando el problema. Sin embargo, lejos de esto, yo te puedo decir que las últimas estadísticas que se están haciendo con respecto a los años 60, los porcentajes de sobrepeso y obesidad están subiendo de manera estrepitosa. Es decir, que vivimos la era de las comunicaciones, sin embargo, lo que se está diciendo no está llegando, es decir, es la conclusión a la que se llega. Es decir, lo que decimos no estamos diciendo lo que se tiene que decir, o lo que estamos diciendo no se está diciendo de la manera justa, que le llegue a la gente, sea entendido, y que por lo tanto se pueda actuar para hacer que esos porcentajes dejen de aumentar y vayan disminuyendo. Por ejemplo, el tabaco, ¿no?
Sí.
O sea, el tabaco, yo me acuerdo, en los años 60 se fumaba un poco por esnovismo, ¿no? Es decir, bueno, pues las películas salía, claro. No se conocían los riesgos del tabaco y la gente, bueno, pues la gente fumaba, digamos, porque se llevaba, ¿no? Porque se veía bien. Sin embargo, ahora mismo sabemos de las consecuencias negativas que tiene el tabaco. Sin embargo, si tú miras a la gente joven, cada vez hay más gente joven que fuma.
Cierto.
Es decir, hay como una transición intermedia, ¿no? La nuestra, de nuestra generación, que hemos conocido, hemos dejado de fumar, etcétera, etcétera, pero luego la gente joven está fumando. Es decir, hay algo que no se está haciendo bien. Y en el caso del sobrepeso y la obesidad, para mí está muy claro lo que no se está haciendo bien. Y es informar con la veracidad suficiente, con la tranquilidad suficiente y con la realidad suficiente a los pacientes de cuáles son los orígenes, cuáles son las causas del problema del sobrepeso. Entonces, ¿qué sucede? Continuamente vemos salir modas. Yo no sé si tú te acuerdas, hace unos años que salieron lo que se llamaban los quitosanos. Los
sí,
quitosanos,
sí.
Era la pastilla que decía, tú te las tomas y puedes comer lo que te dé la gana, que la grasa no se absorbe, se van por el intestino y, con perdón de la expresión, unas cagaleras que te morían.
Sí, sí.
¿Han solucionado los quitosanos el problema de la obesidad?
No
han solucionado los problemas de la obesidad. Hubo otra época que había las fórmulas magistrales milagrosas que mezclaban las anfetaminas con los tranquilizantes mayores y menores y con los diuréticos. Bombas de relojería. Madre. Que generaron un montón de problemas. Es decir, que lo que estamos viendo es que a lo largo de los años van apareciendo como diferentes modas, que si la dieta del ayuno intermitente, que si la dieta de la piña, que si la dieta del no sé qué, es decir, como si fueran medidas milagrosas que se espera que con el mínimo esfuerzo posible se pueda conseguir una pérdida de peso para toda la vida y que luego uno puede seguir comiendo lo que quiera. Esto es lo que en líneas generales se transmite de una manera enmascarada, por así decirlo, que coincide con lo que el paciente quiere escuchar, ¿vale? Y entonces esto es lo que está haciendo, bueno, pues como no se va al meollo de la cuestión,
claro,
en definitiva no se toman las medidas que se tienen que tomar y el problema sigue persistiendo. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nosotros venimos haciendo pues casi 30 años? Hablar con el paciente, contarle la realidad. Yo hoy estaba viendo a una señora en una visita informativa y la señora se pensaba que, bueno, pues a ella la había tocado la esquina. Dice, es que yo veo gente que come lo que quiere y no engorda. Digo, pero usted está con esta gente las 24 horas del día. Dice, no. Digo, ¿y usted sabe lo que deja de comer en su casa cuando no está con usted? Dice, no.
Claro.
Digo, ¿y usted sabe cuánto se mueve? Dice, pues tampoco. Digo, pues entonces es como si yo me quiero equiparar con usted en gastar lo mismo que usted gasta, pero no sé lo que usted ingresa, no sé el dinero que usted gana, ¿no? Es decir, que falta mucho de verdad, falta mucho de información, falta mucho de sentido común, que es lo que nosotros intentamos aplicar en los problemas de sobrepeso, obesidad, y por eso los pacientes consiguen los resultados tan importantes que consiguen con nosotros, y si luego, porque son seres humanos, tienen alguna recaída, vuelven a nosotros.
Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis esa ayuda, primera visita informativa sin coste alguno del Centro Médico Estético Starbene con la misma doctora Torrejón en la calle Muntaner 252 principal, 93414-3631, 93414-3631. La salud es lo primero, así que
señor,
vamos a ponernos las pilas. Doctora, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Sabíeu que les altes temperatures del mar estan causant una mortandat d'esponges a la costa catalana? Sobretot en punts de Roses i de Tossa de Mar, on ja s'han fet recomptes d'aquesta mortalitat que supera el 80%. Els experts avisen que hi ha més espècies afectades i que si aquests episodis de calor extrema es repeteixen sovint, no es podran regenerar i s'extingiran. Avui en parlem amb l'Emma Cebrián, que és investigadora del Centre d'Estudis Avançats de Blanes i professora associada de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona. Senyora Cebrián, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Alguna cosa està canviant, no? I de manera radical, sembla ser.
Sí, està canviant i de manera potser més ràpida del que ens havíem pensat, no? Aquestes mortalitats no deixen de ser, doncs, el que veiem dels impactes del canvi climàtic. I cada cop són més freqüents i més evidents. Fins i tot ara, doncs, tothom se n'ha adonat, doncs, això, posar-se a l'aigua i banyar-se, que hi havia un gran nombre en alguns llocs, com has dit, no? Més del 80% dels individus morts d'aquestes esponges.
Un cas semblant, crec que va ser estudiat ja a Catalunya l'any 2008 i 2009.
Sí, sí. De fet, aquesta mateixa mortalitat la vam veure aquests anys que dius, el 2008 i el 2009, però no a Catalunya. Nosaltres estudiàvem zones de Catalunya, de Balears, de Còrsega, i ens vam adonar que les zones més càlides d'aquesta zona del Mediterrani, en aquest cas Balears i Còrsega, l'estiu havia estat molt calorós i va provocar la mortalitat d'aquestes esponges. Nosaltres el que vam fer aleshores és comprovar i demostrar que aquesta mortalitat que veies a aquests llocs més càlids era degut a les altres temperatures.
Uh-huh.
El que ha passat enguany és que no, aquestes mortalitats no s'han restringit a les zones més càlides. L'onada de calor que hem tingut aquest estiu, que no cal que us ho expliqui, doncs ha afectat fins i tot a les zones més fredes d'aquesta zona mediterrània, com és el cas de Catalunya, Medes, Tossa, etc., que té la influència de les aigües fredes del Golf de Lleó i normalment s'escapava d'aquestes mortalitats.
Emma, la desaparició d'una espècie sempre té efectes secundaris sobre d'altres?
Sí, moltes vegades potser seria difícil de demostrar-ho, no? Depèn de les espècies, perquè no sabem tot el funcionament del sistema. He de dir que nosaltres ara hem vist que han mort les esponges, perquè és molt evident, són molt grosses i queda l'esquelet mort. Aleshores, és molt evident i el veiem tots, no? Però us he de dir que aquest estiu no només han mort aquestes esponges, sinó que han mort gorgònies, han mort tunicats, han mort algues, vol dir que han mort molts components de l'ecosistema. Mm-hmm. I quina repercussió té? Ens hem d'imaginar, per exemple, que l'ecosistema són tot de caixetes. Cada una té la seva funció. Una, la de producció d'energia a partir del sol, no? Com serien les algues fent la fotosíntesi. Altres són plantívors. Altres es mengen les algues, són herbívors. Les esponges doncs estan a la caixeta dels filtradors de filtrar l'aigua i filtrar els seus compostos. Si es moren gran part dels organismes que formen aquesta caixeta, perdrem la funció de filtració, per exemple.
Si això es produeix cada vegada més sovint, aquest animal invertebrat no tindrà, crec jo, la capacitat per recuperar-se, no? D'altres tampoc.
Exacte. Mira, nosaltres en aquest estudi que vam fer el 2008 o el 2009 vam veure que havien passat aquestes mortalitats massives que diem, eh? Quan més del 80% d'individus se't moren. Ara, en molts llocs on havia hagut aquesta mortalitat, part d'aquestes poblacions s'havien recuperat després de 10 anys. Val? Què passa? Que si això es dona amb molta freqüència, és impossible que se'n recuperin. O si en comptes de donar-se amb molta freqüència, abans se't donava de forma local, ara se't dona de forma general, clar, se'n recuperaran les poblacions gràcies a larves que vinguin d'altres zones. Si al final es dona de forma molt general, cada cop serà més difícil trobar poblacions ben conservades que puguin, no?, recuperar les altres que han estat malmeses pel canvi climàtic. O sigui que sí, sobretot la freqüència, si augmenta la freqüència i si augmenta doncs, l'extensió d'aquestes mortalitats.
Encara és d'hora per saber quin efecte tindrà sobre l'ecosistema?
Encara és d'hora per saber es veurà això reflectit al cap del temps. No sabem, això dependrà molt del que passi els anys vinents. Val? Si això ha sigut una cosa puntual, que honestament ho dubto, perquè la freqüència d'aquestes anomalies tèrmiques ha augmentat moltíssim, darrerament es dona cada any, però si no es donés i deixéssim temps a recuperar l'ecosistema, jo tampoc vull ser tràgica. Segurament moltes d'aquestes poblacions es recuperarien. El problema és que ara, cada any, tenim avenç de mortalitats massives. Llavors, haurem de veure amb el temps com això repercuteix en la simplificació del sistema. O sigui, que deixarem de tenir totes aquestes caixetes tan diferents i segurament en tindrem una o dos i les funcions de l'ecosistema les haurem perdut.
Li agraeixo moltíssim, Emma Cebrián, investigadora del Centre d'Estudis Avançats de Blanes i professora associada de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, que hagi estat amb nosaltres avui parlant sobre aquestes altes temperatures del mar que estan causant aquesta mortalitat d'esponges a la costa catalana, concretament, ho dèiem, a Roses i Tossa de Mar, on ja s'ha fet recomptes de mortalitat que supera el 80%. Senyora Cebrián, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar coneixement a totes aquestes events que estan passant i a veure si entre tots canviem una mica el paradigma.
Que així sigui. Gràcies, professora. Fins la propera.
Gràcies.
Este lunes en COPE también es tiempo de juego.
¿También?
Con la Liga.
¡En otoño!
Desde las 8:30, Rayo Vallecano-Real Madrid.
¿Tan tranquilos?
Claro. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Y el de los goles, Vivi, el de la cadena, y todo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
¿Qué le pide a un banco? Le pide asesoramiento personalizado, una buena rentabilidad, seguridad y solvencia. Tener la confianza de estar en buenas manos y saber que va a responder. Así es Banca Mark, el banco más solvente de España, que le ofrece un servicio excelente y productos para hacer crecer sus ahorros. Banca Mark, crecer juntos.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Arriba a les 8 de la tarda, fins aquí ha arribat la linterna a COPE Catalunya i Andorra. Tornarem demà amb més coses i més actualitat. Que acabis de passar una feliç tarda. I recorda que ara et deixem amb la linterna d'Àngel Expósito. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. I si vols rescatar alguna cosa del programa, a través de COPE.es i de les xarxes socials, allà ens trobaràs. Que vagi bé, fins demà. Bona tarda.
¿Cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global, expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900 90 17 16 y vive sin problemas.
El rejuvenecimiento facial no es solo cuestión de técnica y material, es también arte.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 3631.
Catering La Lloca te propone unas navidades inolvidables de la mano de Lumágica. Celebra estas fiestas con tu empresa o con tu familia en el recinto de Cataluña en miniatura. Este año llenamos de magia y luz tu Navidad. Ven a Lumágica y disfruta paseando por los continentes del mundo entre figuras únicas y exclusivas de luz y color. Con Lumágica y Catering La Lloca podrás disfrutar de esta experiencia inmersiva con la mejor gastronomía, probando sabores de todo el mundo en el entorno único de Cataluña en miniatura. Para más información, entra en layoca.com o lumagica.es.
¿Te imaginas una casa de ensueño con tus muebles a medida como tú la quieres? En Facilmóvil podemos hacerlo. En Facilmóvil somos expertos en la distribución de espacios. Diseñamos, fabricamos y montamos tus muebles en tiempo récord. Ni te imaginas lo que podemos hacer por ti.